Estem a falta de 4 minuts per arribar al punt de 3 quarts de 6 de la tarda, moment en què nosaltres comencem aquest informatiu de carrer major que fem possible a les 6 emissores cada dia. Us parlem des dels estudis de Ràdio Ciutat de Tarragona, l'Adrià Duc, i jo mateix, Aleix Pérez, des de la nova ràdio de Reus. Comencem a Cambrils, on el regidor de Cultura, Jordi Barberà, ha demanat a la Diputació de Tarragona que prioritzi la reactivació de les obres del Teatre Auditori del municipi abans de començar a construir-ne un de nou a Reus. Aquesta reacció ha arribat dies després que la presidenta de la Diputació, Noemí Llauradó, mostrés la voluntat de fer un nou auditori a la capital del Baix Camp amb un pressupost d'entre 4 i 5 milions d'euros. Molt bona tarda, Adrià.
Bona tarda, Aleix. Barberà ha recordat que Cambrils és la tercera població del Camp de Tarragona i ha aprofitat per reclamar a l'ens supramunicipal que es comprometi en augmentar les aportacions a les entitats culturals de la població, com ara el Museu d'Història de Cambrils, l'Escola Municipal de Música i el Festival Internacional de Música. Recentment, l'Ajuntament ha iniciat els tràmits per encarregar un replantejament del projecte del Teatre Auditori per desencallar les obres amb una subvenció de 125.000 euros de la Diputació. L'objectiu és dividir-lo en tres fases per poder afrontar la inversió de 8 milions d'euros. La primera fase, que tindrà un cost d'entre 1,5 i 2,5 milions d'euros, inclourà l'habilitació de la sala principal, que de moment tindrà una capacitat per 342 espectadors i els serveis necessaris per posar-la en marxa. Dos camerinos, dues sales de maquillatge, la guingueta per a la venda d'entrades i els lavabos.
També no marxem de temàtica cultural i també inversions, on el Departament de Cultura de la Generalitat obre la licitació de la museografia del futur Museu Nacional Arqueològic de Tarragona, ubicat a la plaça del Rei. Les empreses interessades poden presentar les seves ofertes fins al 28 de febrer.
Un cop s'hagi formalitzat el contracte, es calcula que les obres tindran una durada de 16 mesos i que, per tant, estaran enllestides a finals de 2026. El pressupost inicial és de 3,6 milions d'euros finançats pel Ministeri de Cultura. El nou projecte expositiu planteja un recorregut pels 10 segles d'història de Tarragona a través d'una superfície de 2.500 metres quadrats i un miler de peces de la col·lecció del Museu Nacional Arqueològic de Tarragona, algunes d'elles mai abans exposades al públic. A banda, l'empresa adjudicatària també haurà d'assumir la producció dels audiovisuals i interactius que actuaran com a elements de suport per al visitant per tal de fer més accessible i entenedora la visita.
Passem ara a l'àmbit judicial, on el jutjat d'instrucció número 4 de Reus absol les 9 persones vinculades al sindicat de l'habitatge de Reus, acusades d'ocupar una antiga seu del BBVA a Reus al febrer del 2022.
El jutge no ha pogut provar que els encausats entressin dins del local, ja que els agents dels Mossos d'Esquadra van fer les identificacions a tots ells a l'exterior de l'antiga sucursal bancària, segons la sentència a la qual ha tingut accés ACN. La defensa del BBVA acusava els investigats d'un delicte lleu d'usurpació amb una multa de 6 euros diaris durant 6 mesos. El local pertanyia a un particular que va presentar denúncia per recuperar l'immoble que l'entitat havia tingut llogat, mentre que Fiscalia demanava l'absolució. El magistrat tampoc ha pogut provar que els implicats accedissin al local amb voluntat de quedar-s'hi ni que l'espai fos propietat del BBVA, com afirmava el banc.
Seguim en àmbit judicial, però en aquest cas a Tarragona, on el jutjat d'instrucció número 2 ha arxivat la querella presentada per l'exgerent de Tarragona Ràdio, Josep Maria Bonet, contra la regidora d'Esquerra Republicana, Paula Vares, i la secretària de l'empresa, per falsedat documental.
Bonet va denunciar-les per l'ús no consentit de la seva signatura digital després de ser cessat del càrrec. El magistrat ha acreditat que, efectivament, la signatura digital es va utilitzar per fer tres liquidacions d'IRPF amb l'agència tributària, però ha afirmat que no hi ha delicte perquè no hi havia voluntat d'alterar la documentació i que no hi havia risc de generar danys. Aquest cas forma part de les denúncies creuades que tenen Vares i Bonet per la gestió de Tarragona Ràdio. La regidora republicana, quan era presidenta de l'MMCT, va dur a Fiscalia pagaments que considera irregulars i aliens a l'objecte social de la ràdio per valor de 800.000 euros entre el 2009 i el 2019, i va acusar Bonet, en tant que gerent, de ser-ne el responsable. La investigació continua, per tant, oberta.
Veurem com evoluciona tot aquest cas. Passem ara a política, on el Partit Popular ha proposat al govern de la Generalitat posar en marxa la construcció d'un parc de bombers a Salou.
El diputat per Tarragona, Pere Lluís Huguet, ha presentat una proposta de resolució al Parlament, ja que considera que, segons Huguet, està en risc la seguretat de la població en cas d'emergència. Salou té més de 30.000 habitants i a l'estiu, amb el turisme, supera els 100.000. Quan hi ha una situació d'emergència, el municipi rep l'assistència dels parcs de bombers de Tarragona, Reus i Cambrils.
Impulsen una planta solar fotovoltaica d'una mica més de 5.200 panells a Montbrió del Camp. La instal·lació la promou una empresa navarresa i preveu generar uns 3 megawatts.
El pressupost estimat és de 958.000 euros per a la planta i 175.900 per a la línia d'evacuació. El Departament de Territori ha publicat aquest dilluns l'anunci pel qual sotmet a informació pública l'autorització administrativa prèvia, l'autorització administrativa de construcció, l'autorització del projecte d'actuació específica d'interès públic en sòl no urbanitzable i l'avaluació d'impacte.
Comencem ara la trama local que encapçala la revolta pagesa que tornarà a mobilitzar-se el 10 de febrer.
Les protestes arriben un any després de les històriques mobilitzacions que van bloquejar carreteres arreu del país. És una crònica de Gemma Bufías des de Ràdio Montblanc.
Les diverses assemblees del Gremi de la Pagesia Catalana han decidit seguir la mobilització i tornar a tallar carreteres d'arreu del país. Sota el lema "Capgirem el país, sembrem el futur", asseguren que un any després d'haver-se mobilitzat, les administracions no han fet suficient per millorar la situació del sector. Eduard Escolà és portaveu del Gremi de la Pagesia Catalana de la Conca de Barberà.
Creiem que gràcies a la pressió que s'ha fet de tot el sector durant aquest any hi han hagut millores. Hi ha doncs, sectors que han sigut beneficiosos pels estralls com ha pogut fer la sequera, però sí que és veritat que tenim moltes altres problemàtiques que veiem que no s'han fet gairebé res. Una de les quals, la que més importància li donem perquè ens treu molta feina la que realment ens agrada, que és el tema de la burocràcia. Amb aquest tema veiem que no hem avançat res i portem un any. A part d'això, se'ns afegeixen problemàtiques de tant o més greus que l'any passat, com pot ser el tema del tractat de Mercosur.
A la Conca de Barberà diuen que la intenció és aquesta vegada tallar carreteres al nord de la comarca.
Gràcies, Gemma, per aquesta crònica. Passem ara a Tarragona, on l'associació Todos en Azul ha incorporat aquest mes de febrer un nou servei de benestar familiar i atenció psicològica per famílies amb un fill amb trastorn de l'espectre autista.
El programa preveu col·laboracions amb centres educatius i altres entitats per garantir una atenció coordinada i global. Ens ho explica des de Ràdio Ciutat de Tarragona, Guillem Camps.
Aquest servei es plasmarà en un programa d'acompanyament integral que oferirà suport tant a nivell familiar com escolar i es prestarà inicialment al centre de suport de Torreforta, al carrer Falset 21. Més endavant es preveu realitzar el servei també a Salou i Valls. Les psicòlogues que l'impartiran, Noelia Martell i Elisabet Savall, expliquen que es vol promoure el benestar emocional, social i a nivell de relacions de les famílies amb un fill amb aquest trastorn. El programa tindrà un enfocament integral que inclou teràpies individuals, familiars, educatives i grupals i preveu col·laboracions amb centres educatius i altres entitats per garantir una atenció coordinada i global. El president de l'entitat, Juan José Caravaca, destaca que era un servei molt sol·licitat per les famílies i considera que és un programa de gran importància.
Formularios que se han realizado durante todas las familias de la asociación. Formularios siempre han pedido el acompañamiento familiar, asesoramiento familiar, ayuda a la familia y creemos que este proyecto es algo que se necesita mucho y algo que es único aquí en toda la provincia y que ayudará a muchas familias.
El servei va adreçat als socis i sòcies de Todos en Azul i es pot sol·licitar mitjançant cita prèvia al telèfon 642 39 88 97.
Gràcies, Guillem, per aquesta crònica. I no marxem del municipi tarragoní, i és que ha nascut la plataforma de veïns que demana revertir la degradació de la part alta.
El moviment considera que cal definir un model equilibrat però que doni prioritat a l'habitabilitat de qui hi resideix. Ens ho explica també des de Radio Ciutat de Tarragona, Guillem Camps.
S'ha creat la plataforma Som Part Alta, un moviment de veïns i veïnes que expressa preocupació per la situació de decadència d'aquest històric barri de Tarragona. La plataforma, que es defineix com un moviment cívic transversal que vol integrar totes les veus que de forma constructiva volen millorar el barri, es presentarà oficialment aquest dimecres a la tarda. En tot cas, ja s'han posat en marxa i han fet públic un manifest que es pot llegir en la seva pàgina web. El moviment considera que cal definir un model equilibrat, però que doni prioritat a l'habitabilitat de qui resideix i tingui en compte la veu dels residents. Adverteixen que el barri presenta una qualitat inferior a la de fa 20 anys i que aquesta deriva decadent pot fer-lo inevitable. El model que defensen hauria d'incorporar, segons reivindiquen, més places d'aparcament, un cablejat més estètic, més neteig i seguretat, més recursos a les persones amb necessitats d'ajuda social, més serveis i botigues de barri i posar límits al turisme.
Passem ara a l'àmbit local, encapçalat per una notícia de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant, que aconsegueix dues banderes Sender Blau 2025.
El Sender Litoral del Jonquet i el Sender Masboquera Castelló han obtingut novament aquest premi que atorga l'Associació d'Educació Ambiental i del Consumidor. Ens ho explica des de Ràdio L'Hospitalet, Iris Rodríguez.
El Sender Litoral del Jonquet i el Sender Masboquera Castelló del municipi de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant han estat premiats amb la bandera Sender Blau 2025. Amb dos senders han aconseguit renovar aquest guardó que otorga l'Associació d'Educació Ambiental i del Consumidor per destacar el compromís de municipis i administracions públiques en la recuperació i posada en valor de senders i camins que promouen l'educació ambiental i el gaudí sostenible de l'entorn. Per obtenir el guardó Sender Blau s'han de complir un conjunt de criteris i indicadors que s'agrupen en quatre categories: característiques de les sendes i traçats, informació, senyalització i infraestructures als senders, conservació i gestió del patrimoni natural i cultura i ús públic dels senders. L'acte de lliurament de les banderes de senders blaus a Espanya tindrà lloc el pròxim 26 de març a Múrcia al Saló d'Actes de l'Instituto de Turismo de la Región de Murcia.
Gràcies, Iris, per la crònica. Passem ara a l'actualitat esportiva, on el solitari gol d'Antonín Palnàstic va permetre guanyar el Celta Fortuna el passat dissabte. Després dels resultats d'ahir, els de Dani Vidal es col·loquen tercers amb 36 punts, els mateixos que té la Reial Societat B.
Els guipuscoans no van fallar davant el Barça B, però sí que ho han fet la Ponferradina i el Baracaldo. Els castellans no han passat de l'empat davant l'Unionistes de Salamanca, mentre que el Baracaldo ha caigut a casa davant el Real Unión en un derbi basc. Els tarragonins tenen l'oportunitat de seguir sumant la pròxima jornada en un duel teòricament assequible al camp de l'Osasuna B.
Això pel que fa al Nàstic, mentrestant el Reus Futbol Club disposa la directa i suma la vuitena victòria consecutiva a casa.
Els reusencs van vèncer per 2-0 al Mollerús el passat diumenge. Ens ho explica des de la nova ràdio de Reus, Laura Navarro.
El Reus Futbol Club Redi suma la vuitena victòria consecutiva a casa després de superar el Mollerussa per 2-0 el passat diumenge. L'equip de Marc Carrasco va controlar el partit des de l'inici mostrant solidesa i criteri amb la pilota. Tot i les ocasions de Pedro Martín i Aitor Serrano, el primer gol no va arribar fins a la segona part, quan una centrada de Sergi Casals va arribar amb un gol en pròpia porta de Frank. Amb el marcador a favor, els reusencs van jugar amb més tranquil·litat i van sentenciar el duel amb un cop de cap magistral de Pol Benito. El Mollerussa va buscar que reaccionava a pilota aturada, però el porter Pepo Campanera va evitar qualsevol ensurt amb una gran intervenció. Escoltem a Marc Carrasco, entrenador del Reus Futbol Club Redis.
Ens ha ficat les coses molt difícils i estic molt feliç perquè crec que era un partit important i que als punts estic convençut de que el Reus ha merescut la victòria.
Amb aquest triomf, el Reus Futbol Club Redis manté la porteria a 0 i conserva la distància de 5 punts amb el Girona B. El pròxim repte serà diumenge a 4:45 de la tarda, quan visitarà el camp del Peralada, buscant allargar la seva bona ratxa.
Gràcies, Laura, per aquesta crònica. I últim apunt esportiu, i és que l'atleta reusenc Miquel Sánchez va assolir aquest cap de setmana el títol de campió de Catalunya en 800 metres en el 49è Campionat de Catalunya Absoluta Pista Coberta a Sabadell.
El fondista del Club Esportiu Universitari va dominar la cursa fent-se així amb la victòria amb un temps d'una hora 53 minuts 72 segons. Sánchez va marcar el pas des de l'inici mantenint-se al capdavant i accelerant els últims 250 metres per aconseguir el primer lloc. A més de la victòria en els 800 metres, el reusenc va competir també en la prova de 1.500 metres, on va finalitzar en setena posició.
Anem amb Cultura, on el procedir Rei Bertrina 2025 se centra en l'obra de Joan Guinjoan.
El cicle tindrà lloc entre el 18 de febrer i el 18 de març. Ens ho explica des de la nova ràdio de Reus, Laura Navarro.
La Fundació Privada Redis presenta una nova edició del Prosceni Redis Bartrina, un projecte cultural que segueix creixent i reafirmant-se com una peça clau a Reus. Aquest esdeveniment, que combina trajectòries consolidades amb nous talents, vol apropar al públic l'art i la música a través de converses i audicions en un format de proximitat. El programa inclou el cicle L'Ofici en Viu, Mont Guinjoan, dedicat a l'obra del compositor Joan Guinjoan, i trajectòries on s'explorarà la carrera del director i compositor Xavier Pastrana. Entre el 18 de febrer i el 18 de març, el Teatre Bartrina de Reus acollirà artistes destacats com el violinista Lluís Castan i el pianista Emili Brugalla. Escoltem a Lluís Colomés, president de la Fundació Privada Redis.
Portem 4 edicions del Prosceni amb aquesta doble visió, l'Ofici en Viu, dedicat a conèixer l'obra d'artistes i poder conèixer la seva música i la seva obra. I després les trajectòries, on s'aprofundeix en la carrera professional d'actors, actrius i músics.
Amb més de 600 assistents en la darrera edició, l'objectiu no és només créixer en públic, sinó oferir una experiència única i de qualitat. Totes les activitats són gratuïtes i es duran a terme al Teatre Bartrina.
Acabem en un breu apunt de cultura. És que el Cirbatori ha rebut aquest cap de setmana un total de 3.100 visitants en les jornades de Portes Obertes. Amb aquest apunt acabem l'informatiu de Carrer Major d'avui. Tornem demà, com sempre, a les 4. Que vagi bé.